El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt bé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya.
Doncs sí, senyor, cap al riu, cap a la muntanya, benvinguts, oients a una codinenca, molt bona nit. I ja tornem a estar aquí, hem passat 15 dies de l'anterior programa i avui els del CEF fem el programa 32 d'Anem a la muntanya, a dins de la tercera temporada completa. I avui doncs anirem a la muntanya amb el Toni Verdaguer, que ens portarà cap a un dels cims que em sembla que aviat trepitjaran gent del centre. I també anirem cap al riu i baixarem de la muntanya per algun riu, suposo, i acabarem doncs a la mar. Ja us explicarem com anirà tot això, però avui canviarem una mica de la història amb el convidat que hem portat, un soci del centre, que també no para. Ja veureu que fa moltes activitats i és un personatge interessant. I després doncs, us explicarem com va anar la caminada popular, que va ser el 22, i el dia abans també hi va haver el passe de diapositives de dones a l'Everest. I bé, doncs aquest serà el programa d'avui. Acabarem amb el temps del soci, que el Perés està venint cap aquí, i també veure quin soci ens porta avui. Doncs tirem música i endavant. Doncs, com us dèiem, el dia 21 d'octubre, en la sala petita del centre cívic, va quedar petita, mai més ben dit, es va omplir de gom a gom fins a dalt de tot, de gent que vam anar a veure l'audiovisual de Dones a l'Everest, que ens va portar la Maite Martínez, em sembla que es deia. I va ser una cosa doncs molt interessant, com deia, va quedar plena la sala i el que va ser més interessant potser va ser el col·loqui que hi va haver en acabat de la projecció, que van sortir doncs molts temes i moltes preguntes de gent que hi havia allà i va ser potser el més interessant de tot. Es va acabar també amb un petit pa amb tomàquet al local del centre i allà també van sortir altres temes. Es va provar de fer una mica d'entrevista, però al final no va ser possible i sap greu perquè hagués valgut la pena aprofitar l'avinentesa. I aquell cap de setmana va ser intens perquè vam acabar el vespre tard del sopar i l'endemà doncs, a les 8 del matí, a les 8 i pocs minuts, es feia la sortida a cop de coet de la 23a Caminada Popular, que com vam explicar fa 15 dies el Canadell va explicar que s'havia canviat la data per motius meteorològics i la veritat que va ser un encert. Va ser un encert perquè van venir 253 persones a caminar. Això amb els corresponents controls i tot el personal que va fer falta per moure tota aquesta gent. I el dia va acompanyar molt, va fer un dia esplèndid, tothom va quedar molt content de tot plegat. Els que van quedar sense esmorzar van ser els que estaven en el control de l'esmorzar, es van acabar les existències i tot va anar va anar rodon, ningú es va perdre, els que es van perdre van saber trobar el camí, i em vaig ser un d'ells, que quan vas caminant amb camins marcats...
Jo també em vaig perdre.
El Joan també.
Però per badar, eh?
Sí,
per badar.
És el que anava a dir, que vas, quan vas per un itinerari marcat no pots xerrar, perquè el que poses a xerrar perds la... amb una cotovella perds un senyal i has de recular després un tot-dos per tornar... Però tothom va arribar a la plaça i tot van ser anècdotes aquestes de riure una mica. I res, doncs el centre amb ganes de l'any que ve, tornar a l'octubre a fer la 24a caminada. I per tant, doncs, deixarem aquí el tema. El Canadell el renyaré, perquè diu que no vol venir aquí un micro a xerrar i ja... Sento que va xerrant per dins la peixera.
Va remugant.
Sí, diu... Bé, doncs deixem-ho aquí i passarem amb el Toni a veure quin cim ens farà trepitjar avui.
Amigues i amics, avui farem el cim. Avui farem el cim de Peguera, justament perquè està programat per la propera setmana, el dia 4 i 5, que el centre excursionista, doncs, hi ha una colla de gent apuntada. Intentarem fer-lo si no és que hi ha un canvi de temps, que en un principi avui anunciaven que potser hi hauria un canvi de temps i que el cap de setmana potser plouria. Si no és així, una colla d'amics del centre, el dia 4 i 5 farem el Pic de Peguera. El Pic de Peguera, que amb els seus 2.982 metres, és el cim més alt del Pallars Jussà. Es troba situat entre la capçalera lacustre de la Vall Fosca i les valls de Monestero i Peguera. Aquestes dues dins del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. La seva situació i altitud fan del Peguera un mirador extraordinari amb una panoràmica que abasta des dels massissos del Posets i la Maladeta, a ponent, fins a la Cerdanya a llevant i cap a migdia a les terres prepirinenques amb la serra de Sant Gervàs, la conca de Tremp i el Montsec. L'accés es fa per la Pobla de Segur, seguirem a Nacional 260 fins a Senterada i d'allà l'L503 fins a la presa de Sallente. El camí surt de l'extrem est de la presa de Sallente, que es troba a 1.770 metres d'alçada. Agafarem un sender senyalitzat en direcció a l'Estany Gento. El camí s'enfila per un fort pendent fent ziga-zagues i en arribar a una font travessa un sector més planer. Al cap de 45 minuts s'arriba a una via abandonada del carrilet on trobem una altra font. El camí segueix per aquesta via que passa per tres túnels fins que arriba a l'Estany Gento, al cap d'una hora de la sortida. Passem al peu de la presa i després a l'estació superior del telefèric que puja de la presa de Sallente. Cal seguir el camí en direcció nord-oest fins a la variant del GR11 que, seguint en sentit ascendent, s'arriba a la Portella, on girem cap a la dreta sense abandonar el GR. Al cap de dues hores arribarem a l'estany de la Colomina, on es troba el refugi del mateix nom en el seu extrem sud-oest. Doncs bé, en el refugi de la Colomina passarem la nit. Aquest refugi es troba a 2.408 metres. L'endemà al matí encetarem el camí de pujada per fer el cim. Passem per damunt de les dues preses que tanquen l'estany homònim i seguint el GR11.20 seguirem el camí que el voreja per sota les parets del Pic de Colomina. La visió de les blaves aigües ens acompanyarà fins a arribar a la presa de l'Estany de Mar, a un quart d'hora de la sortida del refugi. Deixarem aquest estany, l'estany de la Colomina el deixarem a sota i després de superar un esperó herbat ens situarem per sobre de l'estany de Mar. El vorejarem fins a arribar a unes escales i unes runes. Fent zigzagues enfilarem l'anomenat Pas de l'Os. Passarem pel costat de la roca anomenada Dominó. Per cert, és una roca que sembla una fitxa de dominó gegant, té una forma com una fitxa de dominó, per això es diu així, i arribarem dalt d'un collet on hi ha una plataforma cimentada. Hauran passat uns 40 minuts. Deixarem el GR i resseguirem el camí que s'enfila per l'esquerra. Arribarem aleshores a un coll, a 50 minuts de la sortida, des d'on baixarem amb una visió més clara del Peguera. Flanquejarem per sobre de l'estany Saboró, normalment és l'estany més buit de tots els estanys d'aquesta zona, i poc després travessarem el torrentet que desaigua a l'estany Xic de Saboró, i més amunt arribarem a aquest estany, l'estany Xic de Saboró. La suau pujada ens acosta a un collet, des d'on baixarem seguint les fites i seguidament flanquejarem en direcció al coll de Peguera. Deixarem enrere un seguit d'estanyols reblerts i ocupats per Sauló i un últim esforç ens farà arribar al coll de Peguera. Hauran transcorregut ja una hora i 25 minuts des de la sortida del refugi. Aquest coll separa el cim del Tossal del Mig del Pic de Peguera. La cresta continua fins al Pic de Mar i al Pic dels Vidals. Res a veure amb el nostre president. Les imponents parets del Peguera baixen directament cap a la vall que comunica el coll amb Sant Maurici. El panorama és immens i els drets baixadors del coll de Peguera i de les parets del cim ens mantindran immobilitzats i encantats una bona estona. El camí finalment enfila l'aresta rocallosa cercant la millor manera de superar els blocs que conformen la piràmide final. Amb alguna grimpada fàcil i alguna altra de més difícil arribarem a la cresta cimera i finalment al Pic de Peguera, on hi arribarem al cap d'unes 2 hores i 10 minuts. Ens trobarem a 2.983 metres d'alçada. El panorama des d'aquest cim s'amplia amb l'aparició dels Encantats i del conjunt lacustre, on es troba el refugi Josep Maria Blanc. Al sud, en la llunyania, el Pas dels Terradets, entre els dos Montsecs, obre la porta a les terres interiors. Després de la contemplació i de fer les fotos de rigor i del merescut descans, refarem el mateix camí fins al refugi de la Colomina. En tot plegat, per anar i tornar, emplearem unes 3 hores i 45 minuts. Des del refugi de la Colomina, on podem fer un mos, baixarem ja directament a l'aparcament on tenim el cotxe, és a dir, al mateix estand de Salente, d'on havíem sortit el dia abans. Amigues i amics, aquesta és l'excursió d'aquest dia. Si algú està interessat en venir, us he de dir que el proper dijous, a les 8 del vespre, farem la reunió preparatòria d'aquesta sortida. Fins aleshores, adeu-siau i fins a la propera emissió.
Tema del dia.
Doncs continuem, l'anem a la muntanya amb el tema del dia. Com us deia, doncs, avui tenim amb nosaltres en Manel Pujol Piques, que és fill d'en Manel Pujol Prat. A tots dos són socis del centre, potser els que ens esteu escoltant coneixeu més en el pare que no pas en el fill, i crec que també hi ha tercera generació, oi, de Manel Pujol.
Sí.
Doncs ja anireu coneixent també tots plegats. Però bé, el Manel fill avui ens parlarà de dues activitats que ell practica habitualment. La primera és més habitual amb els que ens escolteu cada dia, que són, és, són viatges que he fet arreu del món i muntanyisme també a sobre tota la capa de la Terra. I la segona, avui podríem dir que farem un programa de mar i muntanya, com aquests plats que menges una mica de tot. Doncs la segona és això, ens parlarà d'una pràctica que... O sigui, ell practica navegació pel mar i potser és oposada al que parlem normalment, però bé, avui doncs farem això, anirem per dalt les muntanyes, que ja han anat un tros per aquí a tocar amb el Peguera amb el Toni, i bé, jo donaré pas al Joan, que abans que res, benvingut de nou.
Gràcies.
Que hem estat 15 dies, dos programes sense...
Dos programes sense estar per aquí. Sí,
sense tu. I et dic el mateix que vaig dir amb el Toni quan va tornar, que veu fer el relleu, ell va arribar, tu vas marxar. Sí. Suposo que et estàs preparant per parlar-nos algun dia del viatge que vas fer.
Algun dia parlarem d'Algèria, del desert d'Algèria. Sí.
Per això, que tindrem també món per córrer. Doncs Joan, et passo la paraula a tu, que és el que s'ha treballat el... mica el tema, i també benvingut Manel,
que hola, bona nit.
No ho hem fet encara ben fet tot plegat, i res, engeguem a veure què ens expliqueu.
Molt bé, doncs comencem per la primera activitat, que és la del muntanyisme, que és que la que potser practicava doncs, des de fa més anys. Voldríem centrar-ho principalment en els viatges que has fet a les zones, penso, de l'Himàlaia, em sembla que alguns llocs de Sud-amèrica, i no sé si has voltat algun lloc més encara del món.
Sí, però em sembla que tu també hi has estat per l'Himàlaia, no?
Per l'Himàlaia jo també hi he estat unes quantes vegades. Sí.
Per això, que aviat ja ens hi trobarem per allà, eh? Que a vegades parlem d'aquests llocs i sembla que estiguin per explorar i que no trobes mai res, i després resulta que t'hi trobes al veí al costat de casa, te'l trobes que està passejant per allà.
Sí, és veritat.
Avui en dia tot és així.
Així és que, doncs quins llocs ens pots explicar, ens pots comentar? Que...
Sí, crec, mira, jo vaig, l'any 87 va ser el primer cop que vaig anar cap allà i va ser una època que llavors tenia bastant de temps i no tenia feina i doncs vaig triar l'opció de marxar i llavors vaig estar 6 mesos viatjant doncs, per part del Nepal, que vaig estar per allà 2 mesos, després em vaig quedar per Índia 4 mesos més. I llavors aquell any doncs, vam anar a la zona Everest. La zona d'Everest és el país Sherpa, que és el típic que la Maite l'altre dia també ens va explicar que havia fet l'aproximació per Everest, ha dit des de Kathmandú. Ella va fer-ho volant fins a l'Ucla i de l'Ucla van anar cap al Kalapatar. I això deurien ser una setmana o així, no gaire més. I nosaltres, com que teníem molt de temps, doncs vam fer el recorregut llarg. Vam anar amb autobús fins a Giri, que és un poblet que hi ha doncs, 10 dies abans de l'Ucla. Llavors vam anar fent...
Que deu estar també... a 1.000 metres o una cosa així.
Sí, deu estar com Kathmandú, que es troba a 1.000 metres, i pues, això, allò estàs a 1.000 metres i llavors a poc a poc pues, vas fent. Amb l'avantatge de tenir temps i no tenir pressa és que l'aclimatació llavors és perfecta, no tens cap mena de pressa ni has de córrer per agafar cap autobús ni cap avió ni res, i és una altra manera de viatjar. No sempre es pot fer... No sempre es pot fer, ja s'entén això, però està molt bé, no? Si tens temps, doncs tens molt guanyat. I bueno, allò és la zona Sherpa, no? I després com que vam fer el Kalapatar aquest, i després vam anar també a Gokyo.
Vam fer Gokyo també.
El Gokyo, el Gokyo Ri, que era dormies a 4.800, dormies amunt i ara ja començaves a notar, tot i que ben adaptats per fer l'aclimatació a poc, però així també vam notar doncs, el fet de dormir tan amunt, ja es comença a notar, perquè nosaltres érem, per dir-ho d'una manera, expedició lleugera. És a dir, el que duíem ho duíem a sobre i no vam contractar guia.
No vam anar solets.
Sí, no vam contractar xerpes ni res. Llavors duíem un sac de dormir i un impermeable i un forro polar que havíem comprat allà a Kathmandú, i l'únic així una mica material que duia una mica consistent eren les botes de trek, que no me la volia jugar, que després les botes no mereixin bé o qualsevol història, i unes botes, l'únic que duíem.
I de la qüestió del menjar, us la solventàveu vosaltres també?
I el menjar, doncs, l'avantatge per mi, que m'agrada molt aquest tipus de menjar i m'agrada el picant i tot això, pues que jo ens adaptàvem bé al menjar d'allà. I arròs amb llenties? Doncs arròs amb llenties. I després, yeah, què més soparem? Pues arròs amb llenties? Doncs arròs amb llenties. I de tant en tant algun plat de pasta, i un dia que vam menjar, vam demanar un bistec, perquè tenien una carn de llac. Ells diuen, no, és que els llac, els budistes no... En principi no els poden matar els animals, però quan aprofiten que un baixa barranc avall i llavors van i fan bistecs. I potser una empenta també li deuen donar perquè si no acaba de baixar. I llavors aquell dia ens fotíem el bistec. Però clar, el tema de conservar la carn, doncs això sí que ja sabem que no passaria l'homologació. Eh? I llavors es miraven una mica així perquè ens vam atrevir amb el bistec. I després els vam menjar i cap problema. Eh? Però és això, menges carn un cop cada mes, un cop al mes, un cop cada 15 dies. I la resta, doncs amb el te, no? Que vas prenent te i galetes, i això dona molta vida, no? Aquell te que a mi m'agrada molt i anàvem fent tot el dia.
I beure molt, perquè quan estàs així amb alçada has de beure molt.
Exacte, vas bevent aigua i els primers mesos d'estar en aquest viatge doncs anàvem sempre amb moltes precaucions i bevent aigua embotellada i tot com fas, no? I després amb tot el temps que vaig estar al final bevíem aigua. No de l'aixeta, perquè de l'aixeta és jugar-te-la, però si et posaven aigua en un restaurant te la bevies, perquè per exemple el surt que vam estar després, que feia tanta calor, havies de beure constantment líquids, no? I també a alta muntanya també has de prendre molt de líquid. I això, doncs, la zona Sherpa, aquell any també vam estar cap al Kanchenjunga, que és la zona de Sikkim, és la zona que està a Índia, no és ben bé Nepal, perquè és l'extrem més occidental, està tocant entre el Bhutan, que ens vam quedar amb ganes de trepitjar Bhutan.
Que potser no es podia entrar en aquella època encara al
Bhutan. Bhutan es pot entrar, però has de pagar un preu excessiu. És la manera que tenen de protegir-se una mica contra un turisme de masses, que jo trobo personalment que fan bé, perquè si no es trobarien que un país molt tradicional i que ha aconsegut mantenir les tradicions i es troba envoltat de grans monstres com són la Xina, com són Índia, no? I és un país que es regeix encara amb lleis mitjavals, és a dir, els presoners diu que van amb cadenes, és una dictadura, no? Però bueno, gràcies a tot això, doncs que no hi ha pobres, no? Perquè hi ha un repartiment de la riquesa, que tot és agrícola, doncs bastant equitatiu, és a dir, una mica mitjaval, no? Però és a dir, que no hi ha les grans desigualtats socials que es coneixen del sistema capitalista de les grans urbes. No?
Ningú passa gana. No?
Que més o menys ningú passa gana. Tampoc, segurament no tenen parabòliques, però si no tenen aquesta necessitat. En aquest país, tinc entès, a mi m'agradaria anar-ho per comprovar-ho.
A la Índia sí que tenen parabòlica.
A la Índia arriba tot, a la Índia tenen els millors informàtics del món, es veu, eh? Que és una gran potència la Índia. I llavors aquí Sikkim, doncs, molt, molt bonic, perquè era un país molt budista, es notava molt la proximitat amb Tíbet, amb Bhutan, i bueno, el creuament aquest de cultura és típic d'Índia, no? Que hi ha la religió hinduista, la budista, després hi ha els jainistes i tot això allà està tot impregnat, la vida de cada dia està impregnada de tota aquesta religiositat, aquest sentiment que crec que nosaltres aquí s'ha anat perdent, no? És una altra manera de veure el tema religiós. I bueno, doncs allà a Kanchenjunga vam fer un trek d'aquests, no? Sempre anàvem, doncs, una mica anar descobrint amb una guia, amb un llibre, comprar un mapa i anar preguntant a la gent i una manera de viatjar. Que agafem un autobús, oh, és que no surt, bueno, doncs ens quedem a dormir aquí, va, doncs demà l'agafem. Ah. I on arribàvem, doncs allà fèiem nit. I
des d'aquí, abans de sortir, no portàveu res preparat? Vull dir, havíeu anat així a l'aventura total? O com?
Bueno, no, duiem una... Aquest viatge el vam fer amb el Xavi, un xicot que és de Banoa Viatges, que és una empresa que es dedica a això. Llavors, aquí sí que algun tipus de facilitat ja teníem. En aquest sentit, doncs ja ens va ajudar, no? I duiem la informació. Després ell va haver de marxar i nosaltres ens vam quedar allà. I vam anar fent també.
Si és que, quants éreu, doncs? Que...
Al principi érem tres. Després se'n va anar un i ens vam quedar dos. Però també durant un trek d'haver dos que tiràvem, després aquest noi Xavi resulta que no tirava perquè va tenir un problema amb els genolls, i llavors ens vam separar perquè volíem anar cadascú una mica, tenia ganes, i llavors doncs, ens vam trobar al cap d'uns dies. I bueno, això en aquest cas és l'any 87 que vam estar per aquí, no? Per l'Everest i el Sikkim. I no, bueno,
era que no
m'apropava prou,
que no,
ara.
Que t'havies desviat del micro.
Després l'any 2001 doncs, vaig anar cap a la zona, vaig tornar allà, que ja en tenia ganes, i vam anar a fer els Annapurnes, que és aquest round meravellós, no tinc paraules, perquè és una experiència doncs, molt bonica, perquè així com a l'Everest una mica vas i tornes pel mateix lloc, és una vall, és una gran vall.
Que és, la vall del Combo.
És la vall dels 8.000, hi ha 40.000, no sé, veus 8.000 per tot arreu, la vall del Combo, no? I que també, si vols tornar per un altre lloc, doncs no està tan... Clar, podies tornar pel nord, podies tornar per Chukung, que també vam anar cap a Chukung, a sota l'Ama de Blanc, llavors... Però bueno, que estava dient, que els Annapurnes doncs, és una volta de 400 quilòmetres aproximadament, i en la qual l'única dificultat que hi ha és un pas del Toronglà, que té 5.400, que és ja i que te'l pots trobar molt nevat, te'l pots trobar a vegades doncs, amb una certa...
A quina època ho vas fer, tu, això?
Jo sempre he estat aquí a partir del novembre.
Ja, llavors sí que
potser... Octubre, vaig marxar...
I et deuria nevar igual alguna vegada.
Octubre, novembre, ens va nevar molt a l'Everest, i els Annapurnes no. No recordo que ens nevés. Feia fred en alçada, però no ens va nevar. I aquí és molt bonic també perquè bueno, pues, el començar des de baix, des de 1.000 metres, pues és el maco anar veient tota l'aproximació. Tota, com canvia la vegetació, com canvia la gent també, no? I sempre m'agrada molt el fet de caminar per camins que són habitats, que tu te vas trobant la gent d'allà i te vas trobant... els nens, te vas trobant doncs, gent amb els seus llacs que pasturen, que van a l'escola
i que van per la Nacional, que no es deixa de ser un camí d'un metro i mig d'amplada com a molt, no?
Exacte, que van al costat d'uns barrancs però que no van mirant el terra i no s'ensopeguen perquè ho han fet tota la vida i bueno, és una cosa molt...
I moltes vegades carregats però fins als topes.
Sí, el Sherpa sí que quan carreguen, si no li dones 80 quilos no l'agafa. Jo m'hi vaig trobar parlant amb gent, deien bueno va, que llogarem un Sherpa d'aquests. No, si no li dones 80 quilos ell no volia perquè estaven fets per això. No. El que fan és carregar cerveses, carregant productes per estrangers perquè ells no pràcticament no en veuen. Si veuen alguna cosa, doncs algun aiguardent d'aquests d'arròs o no, la cervesa potser és com producte nou, no? I ells doncs, carreguen això, arròs, amunt i avall, llenties, que és el plat típic, el del bat. Segur que el vas tastar, no?
Sí.
Del bat.
Sí. Bueno, hi ha llavors la zona de Perquilàcia, has fet alguna cosa més o ja ens n'anem cap a Sud-amèrica?
Bueno, no, aquí sí, és Annapurnes aquest i també me'n vaig anar cap a l'Antang. És un trek així per iniciar-se en el món aquest, doncs molt recomanable perquè està a prop de Katmandú, és al nord de Katmandú i està això, 50 quilòmetres i és una setmaneta. També el pots fer, tots els pots adaptar com tu vulguis. Que vols, tens 10 dies, doncs els fas de 10 dies. Tens una setmana, una setmana. I aquest està tocant a Tíbet, vam trepitjar a Tíbet i vam tornar. Jo volíem anar a Tíbet també i llavors ens vam trobar això, que ens col·locaven un bitllet volant a l'ASA i dintre del paquet doncs, havies de visitar, ja tenies el programa fet i això no ens interessava, a mi no m'agrada mai viatjar així i menys en aquest cas que te col·loquen un xino al costat i no te'l treus de sobre perquè t'està controlant tot el que facis. Inclús ens van trobar, que això va ser divertit, ens van trobar dos de Trem, que eren de Trem, que havien anat amb bicicletes. I havien anat amb bicicletes perquè volien fer la carretera de Katmandú a Lhasa amb bicicleta.
Ara, vaya pujada.
Pues sí, pues que ara havien fet el tren aquest, ara es veu que han fet un tren i ara això canviarà molt la vida no, de tota aquesta gent. I llavors aquests, jo els vaig perdre de vista a Katmandú perquè els vam trobar un dia per sopar i em van dir que anaven a Lhasa, que llavors la seva idea era escapar-se de les xinus i venir amb bicicleta i jo no sé com els hi va anar, m'imagino que els aniria bé. En tot cas segur que això sí que era una aventura.
Difícilment s'escaparien dels xinus, per això em sembla.
Jo crec que s'escaparien, jo crec que sí. El que passa que fent bicicleta aquesta carretera que fa tres ports de 5.000 metres, doncs jo no sé fins a quin punt...
Bueno, començant de l'Assa potser encara, perquè l'Assa està més amunt que Katmandú, no?
Sí, però ha de fotre fred, I amb la tenda i tot carregat i que puguis arreglar els punxassos i tot plegat, no?
Sí, sí.
És a dir, que te trobes aventurers pel món. Sí que te'n vas trobant. I bueno, doncs això, el més bonic és conviure amb la gent, per mi, eh? I l'avantatge d'anar sense presses, no? Que avui en dia patim molt el tema de la pressa, sempre d'anar...
Quan fas un viatge d'aquests que en 25 o 28 dies ho has de solventar, vull dir, has d'anar una mica a toc de pitu, o com a mínim programat, no?
Sí.
Perquè si no...
I el tema de l'eficàcia, que és un concepte molt occidental, ells tenen el seu concepte, no? En aquests països... Pues van, sí, el dinar, sí, ja va el dinar, però el dinar vol dir que han de coure les llenties, i es triguen una hora tranquil·lament per fer-te el dinar. Mm. Bueno, pues no sé, tampoc no passa res, t'esperes.
Has de canviar el xip per força, no? Per...
Sí, t'has d'adaptar, no? És millor adaptar-te tu que no fer-los adaptar amb ells, que això és el que no, llavors és quan no t'adaptes, no? I, bueno, i vam visitar molts monestirs, això és una mica el que tothom fa, no? Però jo penso que val la pena.
I després nada, perquè portàveu tenda o dormíeu en un lodge?
No, sempre dormíem en guest house, no duíem tenda per no dur pes, perquè sempre he pensat que anar carregat, quan menys pes portis millor, sempre, perquè la botella d'aigua...
En els lodges aquests a vegades estan millor, a vegades estan...
Ah sí, a vegades te trobaves que deien aquest és el lodge, i tu deies no, jo aquí no dormo, per què? Perquè t'entraves i t'assaltaven les puces directament o començaven a pujar pels turmells i llavors no.
Sí, sí.
Deies, no, aquí no dormo. I no ho entenien, però tu els hi explicaves i continuaven sense entendre-ho. I t'assenyalaven la trina i llavors, no, però aquí no. I llavors, ja més amunt un dia, recordo preguntant, dic, on és la trina? I dic, la toalet, no? Toalet? I em van preguntar, i llavors van assenyalar i diuen, no, toalet, free toalet. Free toalet vol dir que lliure. Lliure volia dir que sorties al carrer i era lliure, on te podies tornar a la toalet. Però això era un poble, no? I llavors, clar, perquè servia una mica per abonar aquells camps, tot plegat. Això era un poble que feia molt de fred, és a dir, això en un lloc tropical seria més fotut, perquè és més fàcil que hi hagi infecció, el cicle de l'aigua és més fàcil que es contamini, però allà estàvem molt amunt, a 4.000 o així, i fins a cert punt doncs, pot arribar a entendre. Era un poble que eren quatre bordes, quatre barraques, i allà viu la gent. I després baixaves una mica i ja començaves a trobar els grans guest house per turistes estrangers, les grans expedicions que van amb 30 iacs. Són maneres de viatjar, no? Cada cosa, doncs, nosaltres no teníem cap interès de fer cap cim, vam fer un 5.600 o així, perquè un dia ens vam trobar uns neozelandesos i ens vam anar animant i vinga, vinga, però no duien grampons i quan vam veure que allò estava massa inestable, massa neu, i vam tirar avall i ja està, i la il·lusió era pujar allà dalt, vam veure-ho i avall. Mm. Però molt bé.
Molt bé, llavors cap a la qüestió del Sud-amèrica, què has fet per allà a Sud-amèrica?
Bueno, Sud-amèrica també, un altre any vaig anar cap allà i vam estar, mig any vaig estar viatjant per allà i vam anar a Bolívia. Mm-hmm.
Mig any?
Sí.
No
Home, ja, així aprofites el viatge.
Sí, clar, el bitllet, oi? Però has de disposar del temps.
Sí, una altra vegada.
I algun dineret, no? També?
També un dineret, sí. Més car que el Nepal, això. Tampoc és que Bolívia és molt barat, també. També és un país... Jo vaig trobar similituds, curiós, entre Bolívia i Nepal. A nivell de països àrids, països freds, el Nepal alta muntanya,
sí, sí.
El Nepal tropical no és gens àrid,
sí, sí.
Però alta muntanya sí que hi ha certa similitud entre l'altiplà andí i l'altiplà tibetà, tant per la gent que té els ulls aquests doncs així...
Una mica xinats.
Exacte, no? uns ulls d'aquests afinats i l'alimentació, doncs també, bueno, aquí privava molt la patata, no? La patata és... El menjar base de bolivians, no? I la quinoa, que és un cereal doncs bastant molt, molt curiós, no? Que és l'alimentació, entre la quinoa i la patata s'ho fan, no?
Mm-hmm.
Així com el Nepal, arròs i llentia, i bueno, Bolívia molt bonic, no? També vam fer la ruta aquesta del Salar de Uyuni, que això es fa amb 4x4, perquè allò és un desert de sal i allà no... No està pensat per anar-hi a fer excursions. No? Ja, els trekkings que vam fer els vaig fer doncs, pels Andes, però a prop de La Paz, a prop dels Yungas, baixant a Coroico, Chulumani, pobles que hi ha fos més de Bolívia, però la part nord. La zona del Titicaca també vam fer alguna cosa per allà, el Nevado i Llimani.
Encara queden barques d'aquelles de la canya aquella.
Les totores, no? Allò, sí, allò queda, però veus, allò és algo que podia ser molt, molt bonic i molt bé, però vam arribar allà i una mica decepcionant pel fet de tot de cara al turista, no? Tot de que arribaves i ja vinga que ja arriben i ja començaven a venir-te i a vendre't totes les... És a dir, el turisme té coses bones i a vegades té coses dolentes, no? Que has de, una mica, si viatges i tens temps, pues, mirar de seleccionar on te fiques. Sí, com si vas a... Com si tu viatges i dius, pues vas a Cancún o pues tant te fan a Cancún que a Tailàndia, que aquests resorts que són mega resorts que tots són iguals, que com a Lloret de Mar pues, és el mateix, però traslladat a un altre lloc del món, no? I bueno, no, aquí a Titicaca pues, estava bé, no? Vam veure Puno. Puno és Titicaca té una part són quechuas, l'altra són aimares. I Puno, si no recordo, era la part aviam, ara encara ficaria la pota, s'enfadaria algun quechua poder. I bueno, és igual, no, la veritat és que no me'n recordo, però vam llogar una embarcació amb un home que vivia allà amb la família i ens va portar a una de les illes i ens va deixar mantenir i vam estar convivint una setmana amb una família menjant patata i quinoa i un altre dia pues, sopa de quinoa i patata. Xullo, que li diuen la patata la deixen a sac al sol, la deixen que es vagi rebregant i com que és un procés que ara fa molta calor i després a la nit gela, és un procés que mata tot i la patata pues, d'una manera o d'una altra es conserva. I llavors jo menjava allò i no podia perquè tenia un sabor massa fort. I no, però si ho posen a la butxaca i amb allò van fent. Clar, aquí sí que hi ha unes certes...
No la cuinen ni res?
En aquesta amb el xullo no, normalment la bullen. Però aquí sí que es notava una mica unes certes deficiències nutricionals, realment, perquè quan tu portaves una poma i els nanos et quedaven mirant la poma, tu deies, ui... Era una delícia, una poma, no? I també els vam ensenyar, recordo que els vam ensenyar un dia a rentar-se els nens. Sí, perquè duien una capa també de la pell molt esquarterada de la crosta del sol, allà pica molt, i una capa de brutícia, no? I deien, mira, podríem una mica de crema, i no havíem vist mai la crema, i vam ensenyar a rentar-se amb sabó, i després la nena que no havia vist mai, i va posar crema i va ser increïble, que la cara d'aquella nena que es posava la crema suavitzant, l'aftersun d'aquestes, i bueno... Va ser tot un aconteixement veure això.
Molt bé.
Això de que dius del salar aquest, pot ser que vinguessis un estiu a passar unes diapositives al carrer del centre?
Sí, crec que sí. Crec que sí, però era del Machu Picchu, perquè aquest any vam fer també el trek del Machu Picchu, el Camino de l'Inca. Que és des d'allà a Cusco. Ara amb últimes notícies que tinc que demanen molts diners, que demanen no sé, 300 euros o 300 dòlars per fer el trek aquest. Suposo que també hi haurà alguna manera d'escapar-se de pagar, però ja llavors ja...
És qüestió de tenir temps.
És de tu és tenir temps, en comptes de passar pel camí més recte, donar una mica de volta.
I anar-t'ho muntant sobre la marxa.
Exacte.
Igual te la jugues una mica, no? Segons quins llocs.
Sí, i no anar gaire amb idees fixes, amb idees fixes de que jo vull fer això. No, perquè potser trobes una cosa que potser és més interessant de fer o en aquell moment hi ha més facilitats per fer-ho. Anar preguntant i després de tot sempre te vas trobant gent viatjant i al cap d'uns mesos te'l tornes a trobar i com te va anar i com te vas fer i al final acabes parlant. I el Machu Picchu val la pena, és una cosa molt bonica, val molt la pena, jo penso, perquè és anar veient, vas veient uns observatoris astronòmics, vas veient com tallaven la pedra, això és fantàstic, és una cultura inca, val molt la pena, i quan arribes al Machu Picchu és espectacular, perquè un observatori que estàs allà, que és brutal, brutal, amb un riu que baixa per baix, que és l'Urubamba, que després es converteix en l'Amazones. Nosaltres vam anar seguint el riu aquest, que aviam si... Sí, naixia per aquí i després passava pel Canyó del Colca, que també vam fer un trekking per allà, que és un canó tipus... Doncs no sé com seria aquest, el dels Estats Units, el Colorado, no? Sense ser tan gran, però que té fama de ser dels més profuns, no? Que hi ha parets verticals de 1.000 metres. I doncs, veus el voltor, veus el còndor de los Andes, que n'hi ha un munt per allà, com hi ha voltors a Collegats o a Terradets, doncs, allà hi ha el còndor de los Andes aquest. I llavors vam anar tirant, seguint el riu, vam passar per Lima, per la zona de la costa, que també va ser molt interessant, allà no vam fer treks, allà era una altra cosa, menjar peix molt bé, i vam veure les línies de Nazca, es van permetre agafar una avioneta, es va costar 30
euros, que es veu d'una salta
i també va valer la pena, allò que dius, mira, una cosa que si tens temps val la pena, veure... veure l'astronauta, veure el colibrí, les línies aquestes que ningú sap com s'han fet i com es conserven, que és com un misteri, una cultura pre-inca, no? Perquè no és precolombina, és pre, bueno, una època que no se sap ben bé, no? La cultura de la península de Paracas. Mm-hmm. I després vam anar, si me'n recordo, vam anar a Iquitos, que és la capital del Perú amazònic, mm-hmm. I és una part de la selva amazònica molt ben conservada, i vam anar baixant pel riu fins a Manaus, que és la capital de Brasil amazònic.
Quants anàveu en aquest cas?
En cas érem dues persones. Va bé, va anar amb algú. Jo he fet algun trekking, l'he fet sol i m'ha anat bé també, perquè acabes coneixent gent.
Jo suposo que deu ser contradictori anar massa gent, no?
Poquets. Jo sempre penso...
Ser pocs i benvinguts.
Sí, que pocs i benvinguts és l'interessant. Que dos és un bon número i que tres a vegades és una multitud. Sí, a vegades tres és una multitud perquè... Ai, és que jo vull anar a comprar... Bueno, pues, no, però és que jo no em ve de... Saps? Que el bonic de viatjar és tenir llibertat, no? Per mi és el més bonic, el fet de dir, bueno, pues anem a veure el que ens ve de gust.
Mm-hmm. Bueno, potser que passem ara una mica a parlar, que si no haurem parlat molt de muntanya i poc del mar. Anem a veure doncs l'activitat aquesta de la navegació que fas pel mar. Tinc entès que ets patró de iat o capità, em sembla que m'has dit, i a més doncs dones cursets de bueno, per aprendre doncs a anar amb vaixell i així. M'hauràs de perdonar que jo amb la qüestió del mar no en tinc ni idea i per tant igual pregunto coses que són fora de lloc, no? Però en grans voldria que en primer lloc ens expliquessis una mica què és això dels vaixells, dels barcos, dels motors, de la vela, i així expliquen quatre coses sobre això.
Home, un vaixell sí que deu saber què és, no?
Bueno, sí, el que passa és que diguéssim no hi he pujat massa i no ho he remenat gaire. Vaja.
Bueno, però sí, jo em dedico treballo per alguna acadèmia de nàutica i això, fent classes de vela, i bueno, a mi m'agrada personalment el tema de la vela, és el que més m'agrada. Clar, avui en dia un barco, si és una mica gran i si és una embarcació de creuer que vulguis anar lluny, també porta un motor, no? Mm-hmm. Llavors ja parlem de moto veler. Ja. Ja és un moto veler.
Però el motor en aquest cas s'utilitza potser per entrar i sortir dels ports o també s'utilitza després fora a mar obert?
El motor normalment en aquestes embarcacions grans serà sempre el motor intraborda amb garanties per fer una navegació, una travessa. Mm-hmm. I per anar bé normalment es pot navegar doncs, a vela, es pot navegar a motor, es pot navegar a motor i vela. Mm-hmm. En cas de que hi hagi bon temps i el vent ens vingui del cantó que ens afavoreixi, mm-hmm. doncs es va a vela. Però moltes vegades, si el vent també de cara, el vent també de proa, mm-hmm. resulta que per anar allà d'on ve el vent has d'anar fent el que se'n diu bordades, anar fent virades, sí. Has d'anar tota l'estona descenyida.
No pots anar recte llavors.
I exacte, també hi arribes, però trigues però molt més. I si l'embarcació és una embarcació pesada i té molt de batiment, vol dir que se'n va bastant del vent, sí. Llavors li costa molt i al final a la pràctica acabes posant motor i t'ajudes també amb les veles. Ja. Això ja depèn de l'embarcació.
Com va ser que et vas aficionar amb la qüestió aquesta del mar? Perquè sembla que amb el que has fet de muntanya i així és que és una mica...
Bueno, sempre m'ha agradat el mar. Jo no crec que sigui, en el meu cas, per mi no, una cosa està relacionada amb l'altra. Mm-hmm. I normalment la persona que se sent bé a la muntanya se sent bé també en el mar. Jo penso, en el meu cas, hi haurà gent que digui no, jo només m'agrada la mar o jo només vull la muntanya. Bueno, mm-hmm. Ja va a caràcters. Jo penso que té relació en el sentit que són climes que poden resultar hostils en un moment donat, mm-hmm. ja sigui perquè hi hagi mal temps i tinguis boira, ja sigui mar, ja sigui a la muntanya, i en situacions extremes, doncs la persona que sap què fer i actuar amb serenitat a la muntanya també sabrà fer-ho en el mar, en principi.
Per portar qualsevol tipus de veler o de barco, així, és dir, des dels més petits, des d'aquests petits fora a borda, es necessita ja algun títol de patró de vaixell o no?
Sí, bueno, hi ha tot el tema de la legislació, doncs aquí aquest país és una mica complicat, tot plegat. En primer lloc perquè tot el que és marina mercant i això doncs, està regulat doncs, des de Madrid, per desgràcia, com que pensem hi ha molt de mar.
I això que no tenen mar.
Això. I llavors també hi ha molta burocràcia i molt papeleo i molta conya marinera. Mm-hmm. Bueno, llavors es distingeix bàsicament entre titulacions esportives o titulacions professionals. Tot el que sigui esportiu significa que tu pots un títol per tenir una embarcació però no pots treballar amb aquest títol.
Yeah.
Llavors dintre d'aquests títols, que són els títols que es pedeixen les acadèmies nàutiques, mm-hmm. tot el que no sigui de l'Institut Social de la Marina, que ja seria professional, com doncs, tantes escoles nàutiques que hi ha, que n'hi ha moltíssimes avui en dia, doncs tenim el titulí, que és pràcticament una cosa molt fàcil, que en 5 minuts fas un, o en 2 hores t'expliquen tot el que has de saber i te donen un titulet per portar una Zodiac, una cosa petitona. Després tens el de navegació bàsica, que és fins a 6 metres i t'allunyes fins a 2 milles de la costa. I després el patró d'esbarjo, que és fins a 12 metres i 12 metres de 12 milles. Després tens patró de iot, que és fins a 60 milles i 20 metres d'eslora, i després capità, que ja és il·limitat. Llavors, si, per començar, jo recomano el patró de navegació bàsica,
yeah.
que és un curset, es fan 5 classes de 2 hores i ja pots presentar examen i fer una classe pràctica obligatòria dintre del que és el curset. Yeah.
Perquè fins i tot aquests que van amb motos d'aigua també han de fer un petit curset d'alguna cosa, no?
Sí, avui en dia el tema de les motos d'aigua, jo estic totalment en contra de les motos d'aigua, tenen una utilitat en alguns casos, però no sóc el primer que no m'agraden ni les motos d'aigua ni les motores, mm-hmm. que molt de soroll, molt de xivarri, però és molt desagradable.
Sí, sí.
Quan te passen, tu vas amb el teu veler i te passen a tota castanya pel costat, te foten molta ona, te tiren el fum i només fan que xivarri i són purament gent falta de carinyo que s'ha gastat molts milions per comprar-se un barco per impressionar, no sap ni aquí. Això és el que penso del tema de les motores. I en canvi doncs, també hi ha molta gent que navega a vela que simplement fa per disfrutar i que li agrada molt el tema.
Què se sent navegant a vela?
Doncs és una experiència que jo penso que val la pena. Penso que val la pena perquè és, també parlant de la llibertat doncs, té molt a veure amb el tema aquest.
Uh-huh.
I molt t'aporta el vent.
Sí. Tu tinc entès que també fas alguna cosa de lloguer de vaixells per portar gent a donar un vol pel mar i així. Com funciona això?
Bueno, això és el que vulgarment es coneix com charter. Charter, el món del charter és llogar una embarcació i sortir a navegar doncs, ja sigui un dia, ja sigui una setmana.
Yeah.
O sigui, jo puc fer des de sortides d'un dia, de 2 dies o una setmana i llavors podem anar o a Costa Brava o Delta l'Ebre o Balears.
Ja, Balears en una setmana ja es pot anar i tornar.
Sí, Balears és una travessa de 20 hores aproximadament, uh-huh. depèn d'on te vagis, depèn de si vas a motor, si vas a vela, però mínim de 20 hores. I a part de les 20 hores necessites unes hores per descansar també. I per tant anar amb un cap de setmana a Balears no té gaire sentit. Mm-hmm. Perquè et passaràs tota la travessa i arribaràs i hauràs de tornar. Llavors en una setmana sí que es pots aprofitar més el temps.
En un cas de llogar-te per anar doncs, uns dies així, la gent que lloga també col·labora amb les feines del vaixell?
I tant.
Perquè si no seria impossible de
fer-ho. I tant, i tant. Perquè les embarcacions aquestes tenen pilot automàtic, per exemple, mm-hmm. però encara que hi hagi pilot automàtic, ha d'haver una persona vigilant. El més important és que hi hagi una persona vigilant,
mm-hmm.
més que no tants automatismes o tantes màquines que sempre confiem en les màquines. Segueix sent important una persona que estigui al pont vigilant.
Mm-hmm.
I també per pujar veles, baixar veles, tot això la gent col·labora, esclar.
Mm-hmm.
I col·labora amb el menjar també, col·labora amb és organitzar-se, no? Un barco és un lloc d'espai molt reduït i l'important és organitzar-se bé.
Sí, sí. No sé si et semblaria interessant de donar alguna adreça o alguna adreça d'electrònica o algun telèfon per si algú que ens escolta doncs, tingués interès en algun dia en provar alguna cosa d'aquestes. Doncs,
Sí.
I poder, si vaja, vull dir, el que puguis tenir accés a, al metge, a més informació, no?
Sí, bueno, jo animo la gent a sortir i, per exemple, jo estic a vegades amb API, que és l'Associació de Patrons de Iot, és entrant a la pàgina web d'API, API amb Y, ràpidament trobes totes les dades.
Sí.
O també BCN Yates, per exemple, jo la paraula iate sona molt rimbombant, eh? La paraula iate és simplement un iot, que és el nom iate, yacht en anglès, eh? Pues seria una empresa, o si no parlant directament amb mi o amb mon pare, pues ja miraríem aviam. Depèn del que vulgui la persona, no? Sí, sí. No sé si la persona vol fer una sortida d'un dia, vol fer un curs o què és el que està interessat en fer, no?
Sí, sí, no? Igual potser a aquesta hora no hi ha massa gent que pensi en la muntanya i en el mar, perquè vull dir, més aviat és un programa de muntanya,
sí.
Però bé, hi pot haver algú doncs, que per descomptat que hi estigui interessant, no?
Bueno, ara anem de cara a l'hivern, ara potser la gent s'ho pensa dos cops abans de sortir, que fa més fred, i després a l'estiu és quan és temporada alta, però llavors és quan està més ple també, no? Però de vegades també és quan s'hi pot anar, perquè la mar té les seves regles i les has de conèixer, no? Segons com no t'has de creuar el Golf de Lleó si saps que hi ha força nou, per exemple.
Sí, sí. Bueno, és com la muntanya, que segons en quin temps tampoc.
Exacte, que és allò que diuen que és millor penedir-se de no haver sortit que penedir-se d'haver sortit.
Exacte.
Que això és una de les coses que es diuen.
Molt bé, doncs et donem les gràcies, Manel Pujol, per l'assistència, que sé que t'has hagut de desplaçar quasi expressament aquí dalt perquè bueno, tu vius a Barcelona, i ha anat molt bé, penso, la xerrada que ens has fet de les dues coses.
Molt bé, doncs molt de gust, jo encantat d'haver vingut, ja tenia ganes també, que sempre sentia parlar a la ràdio i volia veure on era.
I crec que potser algun dia truquen el programa que ens ve a continuació, es diu Tu Jugues, i contacten a vegades amb gent de Sant Feliu que fa de coses així d'aventures també, així. I potser el tema de la mar i de la vela, si algun dia fas alguna cosa també important, potser també els interessaria saber-ho. I
bueno, Tu Jugues és un programa més
esport en general,
esport en general.
I per tant el món de la vela, doncs, sí, sí. Potser acabaria més en el Tu Jugues que anem a la muntanya, tot.
Vinga.
I que si vols venir un altre dia aquí a explicar més aventures,
sí, home.
Seràs molt benvingut,
Jo els animo a sortir un dia a navegar vela, perquè és una experiència que val la pena i és una mica una altra dimensió, És sortir en un mar, és una experiència que val la pena.
Que passa que en el mar hi ha molta aigua,
Sí, molt mar, aquest és el tema. Aquest és el tema, tractant-se del mar, és que hi ha molta aigua. Això estic totalment d'acord. Vinga.
Doncs gràcies i acabarem ara la secció. Doncs estem acabant l'Anem a la muntanya, gairebé ha passat una hora i el Josep Parés ja el tenim aquí i ens dirà quin soci hem portat avui, que no us penseu que repetim el convidat, Bona nit, Josep.
Hola, bona nit, ja estem aquí, mira, encetem el tercer programa d'avui. Ha sigut una casualitat perquè jo havia contractat, avui toca Manel Pujol, que és el pare del Manel Pujol, que ens ha...
Tenim la família en pla.
Ah, exacte. Aleshores, Manel, ell és Manel Pujol Prat, és un veterano d'excursionisme, ja és gran, ja fa molts anys que està aquí aquest poble, i la primera pregunta, que és la de sempre, Manel, saps quin número tens dintre del centre?
Bueno,
número de soci, perdó.
Sí, recordo que va sortir, no sé en quina classe de document, i és el 137.
Molt bé, Manel, sí, 137, correcte, sí senyor, veus, això és estar...
Clar, es veu que s'hi han afegit molts socis, perquè diu que estan ja al 350 o al...
Els 500 ja, estem això de número els 500, sí, que llavors entre mig n'hi hagin de baixa, però bueno.
A mi em semblava que ja era molta colla i veig que ara això ha crescut amb els anys.
I això devia ser pels anys, també recordes els anys?
Això era el 86,
sí, molt bé,
que eren els primers anys que jo estava ja més bastant estabilitzat a Sant Feliu.
Doncs així, ja que estaves estabilitzat, digue'ns per què doncs vas venir al centre. Bueno, quina raó va ser la més important?
Primer hi ha dos motius, no? L'un de que jo de jove havia fet no molta muntanya perquè les possibilitats llavors eren molt reduïdes, la pela que hi havia a la butxaca també era molt escassa, i llavors hi ha una diferència molt fonamental entre llavors i ara. Abans, per fer una sortida només al Berguedà, només una sortida al Berguedà, ja necessitaves un dia i mig o dos perquè no hi havia cotxes particulars, etc. Ara per anar al Berguedà o per anar al Puigmal, en un dia hi vas tranquil·lament, clar. Llavors, per això la muntanya que jo havia fet de jove molt limitada, però repetitiva, als voltants de Manresa, perquè vivíem a Manresa, als voltants de Manresa i cap a Berga eren les sortides més habituals. Llavors, després, esclar, a partir del 58, quan vaig casar, que treballava a Montcada, de seguida vam començar a sortir. És a dir, les sortides aquestes de muntanya pràcticament es van acabar, perquè un cop casat, dues o tres criatures i moltes dificultats, els transports eren molt complicats, i vam estar molts anys fent poca cosa. Després, amb els fills una mica més grans, alguna sortida, però poques, molt reduïdes. Després va venir l'època en què, quan vaig començar a venir aquí a Sant Feliu, vaig començar a jugar una mica a tenis, havia fet unes partides de tenis. Quan els fills tenien 10 o 12 anys, en comptes d'anar a caminar per la muntanya anàvem a esquiar. Vaig aprendre una mica d'esquiar, no molt, però el suficient per poder-te continuar mantenint ambientat a la muntanya. I després ja ha vingut l'època en què els fills s'han fet grans, cadascú ha anat pel seu compte, i llavors he pogut, que eren els anys 85, 86, 87, eren els anys que jo ja podia prescindir de si havia d'acompanyar els fills o havíem d'anar a algun lloc amb els fills, i llavors vaig retornar a les aficions a la muntanya. I vaig estar encara uns quants anys, fins del 86, com a mínim vaig fer 5 o 6 anys que sortia el dissabte i el diumenge, perquè jo encara treballava, tenia bastanta activitat professional, però llavors ja anava bé, fèiem sortides, aquelles sortides que es feien, bueno, es continuen fent, un cop al mes, una sortida d'alta muntanya, o qui diu d'alta muntanya diu el Berguedà o diu el Pirineu, o, bueno. I això ho vaig continuar fent, no molt, però no sé, almenys 5 o 6 vegades a l'any sí que sortia. I després ha vingut el moment ja d'agafar-s'ho amb calma. Ha vingut el moment que ja m'he enganxat i m'he acoplat a el que en diuen la colla del dimecres.
Això. Jo suposo que deu ser del que t'agrada el centre, parla'ns de tal com està el centre.
Sí.
Doncs què t'agrada?
Sí, sí. Ara,
aquesta
mira,
vivència de la colla aquesta.
Has fet un conjunt de persones que totes més o menys tenen les mateixes aficions, més o menys les mateixes edats, les mateixes capacitats, poder no tots, però bueno, més o menys es fan moltes sortides totalment en conjunt. I són sortides de 5, de 6, de 10 persones, de vegades de 12. I alguna vegada que fem un dinar o que sortim també amb les senyores allò, llavors potser som 15 o 20, llavors fem colla. L'altre motiu d'haver aterrissat a Sant Feliu
sí,
és precisament també pels fills, perquè jo tenia un apartament a la costa. Havíem sortit primer a lloguer al Montseny, havíem sortit a la costa, teníem un apartament inclús a la costa, però jo no he tingut mai massa afició d'una manera permanent a estar a la costa. I els fills, n'hi va haver dos que tenien problemes de
Manel, perdona, però ens diuen que quasi aquest temps que del soci està curt, que viu que dits.
Doncs,
no, la propera,
doncs,
o propera, si ets
aquest
aquí,
motiu vaig venir a aterrissar a Sant Feliu.
No, però la propera, si ets aquí,
però
continuarem.
Sí, això dèiem, d'aquí 15 dies acabarem el temps del soci que no hem tingut
bueno,
avui.
Pues
si
et si
sembla bé,
repetirem.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues
tenim just un minut per
ja,
acabar.
Ja, sí, és que ja hem començat una mica justos.
Sí.
Bueno,
és que